Continguts en xarxa.
I avui al POU volem parlar de la creació de la primera càtedra de psicogeriatria a Catalunya, que ha nascut per donar resposta als reptes de salut mental de les persones grans. Està impulsada per la Universitat Autònoma de Barcelona i la Fundació Hospitalàries i té l'objectiu d'impulsar activitats d'investigació, formació, col·laboració científica i desenvolupament en l'àmbit de la psicogeriatria. Per parlar-ne, comptem avui al POU amb el doctor Manel Sánchez, director d'aquesta càtedra. Primer de tot, doctor, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies per convidar-me.
Doctor, primer, per començar, primera pregunta que voldria fer-li és: què és exactament la psicogeriatria i per què és important posar-hi el focus?
Bé, la psicogeriatria fa referència a tot el que té a veure amb la salut mental de les persones grans. En sentit ampli, inclou totes les patologies o totes les malalties mentals, incloent-hi també les malalties mentals de base orgànica, com és el cas de les demències, que, com tots sabem, a partir de 65 anys, doncs comencen a tenir una prevalença molt important en la població general.
Uh-huh. I, doctor, per què és important posar-hi el focus ara mateix?
Bé, és important per dues raons. La primera, perquè epidemiològicament la presència d'aquest tipus de malalties en una població que comença a ser una part important de la població general, quantitativament té un interès social i sanitari indiscutible. Hem de pensar que a Catalunya en aquest moment estem ja a prop, de forma global, a prop del 20% de la població, un 19% de la població té més de 65 anys, pràcticament una de cada 5 persones. En algunes comarques això pot ser del 25 o més, aquesta proporció, perquè es donen situacions de despoblament o d'envelliment progressiu, de migració de les poblacions més joves. En la qual tot el que afecti qualsevol problema de salut que afecti en un sector que comença a ser molt ampli de la població, òbviament tindrà una transcendència sanitària, social, econòmica i de tot ordre molt important. I això és el que estem veient ara amb les poblacions, ara, els últims anys, en aquestes poblacions de persones envellides.
Uh-huh. Doctor, entenc que tot aquest context és el que acaba impulsant, no?, que es creï aquesta primera càtedra a Catalunya. Com es va gestar tot plegat per impulsar aquesta creació?
Bé, l'interès ja prové de molts anys enrere. De fet, fa aproximadament ja 25 anys que també en col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona vam crear el màster de psicogeriatria, que és un programa de formació de 2 anys que venim realitzant des de llavors per intentar ajudar els professionals de la salut que tenen contacte amb gent gran, doncs que tinguin capacitació i expertesa suficient per poder abordar la problemàtica de la salut mental. Tota aquesta experiència de tots aquests anys i l'experiència docent i de formació va animar el Departament de Psiquiatria i Medicina Legal de la Universitat Autònoma de Barcelona a donar un pas més i crear aquesta eina, que és una eina bàsicament orientada a la investigació, però també, com s'ha dit al principi, a la formació i a la difusió de les qüestions d'interès relacionades amb la salut mental de la gent gran, doncs, com deia, donar aquest pas més cap endavant per fer una aposta ferma en l'àmbit de la investigació per poder aportar més coneixement i coneixement de qualitat en un àmbit que no ha parat de créixer des de ja fa uns anys.
Doctor, segons les dades, un 12% de les persones grans tenen trastorns mentals i si ens fixem en les residències, la xifra puja fins al 95%. Per què aquestes xifres són tan altes en aquest entorn?
Bé, començant pel final, en l'entorn residencial hem de pensar que precisament hi ha un biaix degut a que molts d'aquests problemes mentals, i en aquí sí que les demències tenen un protagonisme important, són precisament els que motiven la institucionalització en aquest entorn. Hem de pensar que, si només parlem de les demències, a dia d'avui les estructures familiars tenen cada vegada menys capacitat de suportar un esforç de cures continuades en persones amb nivells de dependència cognitiva importants, en el sentit que fa uns anys la supervivència mitjana d'una persona un cop era diagnosticada de demència podia estar entre 5 i 8 anys, i ara tenim persones que poden sobreviure perfectament fins a 20 anys o més amb aquest diagnòstic, amb el qual vol dir que les famílies cuidadores queden exposades a una hipoteca molt important del seu temps o de la seva capacitat. En el qual aquest tipus de situació és freqüent, quedaria en un internament, en una institucionalització, i precisament aquesta és una de les causes, no l'única, que fa que quan valorem la prevalència de problemes mentals en aquest tipus d'institucions sigui tan elevada.
Doctor, quins són els trastorns més habituals entre la gent gran i sobretot com afecten a la seva qualitat de vida?
Els trastorns, diríem que per freqüència, els símptomes mentals que detectem més freqüència són els que estan relacionats amb l'ansietat, seguits de la depressió en totes les seves formes i del deteriorament cognitiu, que va des de deterioraments molt lleus fins a demències més severes o més evolucionades, com dèiem abans. Els trastorns afectius de la depressió són d'especialment importància. Estan molts d'ells correlacionats amb condicions de risc vital molt important, com és, per exemple, el drama del suïcidi, que té una prevalència en persones grans d'un 30%. Els suïcidis es cometen en persones d'edat avançada i això aquesta és una xifra que les últimes estadístiques ens indiquen que està creixent, especialment en persones grans, que diríem molt grans, per sobre els 80 o 85 anys. Per tant, ens dona idea de la gravetat i de la implicació que té diagnosticar a temps i poder tractar convenientment aquest tipus de simptomatologia, que per diverses raons, des de la soledat fins a la multiplicitat de malalties cròniques que es van acumulant, o la falta d'independència, acaben sent caldo de cultiu per poder generar o per poder alimentar o mantenir aquests quadres depressius, per exemple, com deia abans, amb molta més freqüència que fa un temps.
Doctor, quan parlava de la càtedra, no, parlava de la importància d'aquesta investigació, d'aquesta formació i també divulgació. Ens podria posar algun exemple concret d'alguna activitat o d'alguns passos que tinguin pensats donar a curt o mitjà termini?
Sí, per exemple, hi ha moltes línies d'investigació relacionades. Moltes estan agrupades al voltant del deteriorament cognitiu i les demències, perquè continua sent un dels capítols importants dintre del que en diem nosaltres la psicopatologia de la gent gran, i en aquest sentit hi ha línies tant des del punt de vista d'investigació de l'origen de la malaltia a nivell neurobiològic i de marcadors precoços que s'estan desenvolupant i que, sens dubte, és una àrea que continuarà creixent molt, ja està creixent en aquest moment, i té que veure amb la capacitat de poder tenir eines per poder diagnosticar en fases molt més precoces de la malaltia el risc real de que una persona pugui, en els anys futurs, poder desenvolupar la malaltia. Això ha d'anar necessàriament de la mà al desenvolupament de nous fàrmacs que permetin, o nous tractaments que permetin actuar en aquestes fases tan incipients quan encara la malaltia pròpiament no ha donat la cara, però sabem que els marcadors genètics i d'altre origen doncs estan presents i aquella persona té unes probabilitats molt elevades de poder-la patir en els anys futurs. També en l'altre extrem, en l'extrem de les malalties ja, diríem, diagnosticades i molt evolucionades, ja no podem tenir una intervenció pròpiament curativa, però el desenvolupament recent, que també té un gran interès del gran grup del que se'n diuen teràpies no farmacològiques, que tenen una gran capacitat quan s'utilitzen adequadament per reduir una part de la problemàtica associada a aquests pacients, que són els problemes de conducta relacionats i que poden respondre inclús a vegades molt millor que els propis fàrmacs amb teràpies d'aquesta orientació no farmacològica. Això pel que fa a les demències. En el camp de la depressió també tenim un terreny molt important per poder treballar i poder investigar a nivell de tant de tractament com de diagnòstic precoç i amb eines de diagnòstic diferencial. El diagnòstic de la depressió en la gent gran no és fàcil. Amb molta freqüència queda ocult per altres qüestions físiques o per apariències o presentacions que en diem atípiques, i és un gran grup de patiment amb persones d'edat avançada i dels seus entorns familiars i de mortalitat, com dèiem abans, i de morbiditat, i que requereix molta més atenció, i aquí és un dels focus en els que pensem des de la càtedra poder contribuir.
Doctor, i ja per acabar, creu que la creació d'aquesta càtedra podria ajudar en un futur a que existeixi, a que es creï l'especialitat de psiquiatria geriàtrica?
Sí, confiem, és un també dels propòsits, és crear l'evidència suficient d'aquesta necessitat de tenir professionals formats sota una especialitat que pugui donar resposta a una demanda creixent i que requereix de professionals formats específicament per poder-la atendre. Ningú discuteix a dia d'avui que necessitem professionals específicament formats per atendre els nens amb problemes mentals i l'especialitat de psiquiatria infantil. És una realitat en el nostre país des de fa relativament poc temps i aspirem a que amb el mateix nivell de reconeixement ho pugui ser les necessitats d'atenció de salut mental en les persones d'edat avançada.
Doncs doctor Manel Sánchez, director de la Càtedra de Psicogeriatria de la UAB Fundació Hospitalàries, moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
Moltes gràcies a vosaltres.
Continguts en xarxa.